Anem al cine i tafanegem què passa al Setè Art amb el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal? Bon dia.
Amb ganes de descobrir aquestes històries que has triat, que has seleccionat i que podrem gaudir a la gran pantalla. Però abans tafanegem una miqueta, no?, que es cou el món del cinema.
Sí, sempre és interessant, no?, perquè és un món que està sempre en moviment. I tot i que ha sigut una setmana fluixeta, sempre hi ha alguna notícia també aquí interessant, no? Primer de tot vull celebrar que ha sigut una setmana sense destapar cap abús de productors, directors i tot això.
Mira, ben vist, està bé comentar-ho.
Crec que ho portarem al dia, això, perquè cada cop surten més coses d'aquest tipus, més casos, i està bé també reflexar quan no passa. I ara sí, notícies més interessants, bueno, més interessants, entre cometes, vull dir, més alegres, si no. Ha sortit el tràiler d'una pel·lícula que es diu Wolves, que a primer moment a ningú li sonarà, ni a mi tampoc, va ser una sorpresa. I per què és notícia això? Diu, perquè es tornen a juntar Brad Pitt i George Clooney en una pel·lícula.
Oh, com a Ocean's Eleven.
Exacte, com a Ocean's Eleven. Em sembla que també van fer una pel·lícula dels Coen junts, dos actors amb molt de carisma, no? I que sempre és un goig veure'ls treballar junts. I llavors jo estava pensant, ostres, qui t'agradaria que tornessin a treballar junts a tu? Així, alguna parella que diguis...
Alguna parella
sí.
Mítica? Ostres, no sé ara.
Perquè jo penso a Emma Stone i Ryan Gosling, que han fet diverses pel·lícules, i ara són l'actriu i l'actor del moment, jo crec que m'encantaria tornar-los a veure junts. Un La La Land 2.
Fent comèdia.
Sí, per què no? O que canti, no balli, no poden fer tot aquest.
Va, doncs, desig va. Aviam què passa. I en saps alguna cosa d'aquest UOS que reuneix Pitt i Clooney o poca cosa s'ha...
Sí, el director és el John Watts. Aquest és el director de les últimes pel·lícules de Spider-Man. No ha fet gaire cosa més, llavors no tenim gaire referència a part del món dels superherois. A veure com li va. També escriu ell el guió. Ja sabeu que sóc ferm defensor dels directors que escriuen els seus propis guions i que s'ha d'estrenar aquest any. Cap a la tardor, octubre, novembre, una cosa així. I va de que George Clooney i Brad Pitt són, no sé si assassins no, d'aquests que es contracten per fer operacions encobert o encàrrecs, exacte. I bé, si més no, la pel·lícula crec que té un to molt de comèdia. Ja us convido a veure el tràiler, que ja veureu que és molt divertit i de moment pinta bé. Esperem que no sigui un bluff i que no ens decepcioni després.
Per sucar i pa també... El que ens portes a continuació sobre la nova Missió Impossible.
Sí, no? Perquè si estem parlant ara d'herois d'acció, jo crec que el tòtem que tenim, si més no, a l'actualitat, el cinema contemporani, és Tom Cruise.
30 anys de saga.
30 anys de saga. L'altre dia llegia que ara mateix Tom Cruise té l'edat de Ian McKellen, quan va gravar El Senyor dels Anells, que fa de Gandalf, del senyor gran, amb barba, no?
Sí, sí.
Pues tenen la mateixa edat, no? Vull dir, són coses que a vegades em sorprenen. I res, una tonteria meva. I sí que, en principi, com bé deies, no? 30 anys fent el personatge d'Ethan Hunt, a Missió Impossible, porten, em sembla, que 7 pel·lícules i ara van per la 8ª, que és la segona part de la 7ª, no? La 7ª es va dir Sentència Mortal, parte 1, i crec que la 2 pues, es dirà, ai, la 8ª es dirà parte 2.
Ha caigut la part 1. Ha caigut del títol.
Exacte. I el per què? Perquè va ser un fracàs. Va ser un fracàs a la taquilla. Fracàs relatiu, no? Va fer uns 600 milions, que qui
sí.
Pogués agafar 600 milions...
Home, tenia moments molt espectaculars, però el conjunt cruixia una mica, la veritat.
Has de saber, no?, què vas a veure. A mi
sí.
És una pel·lícula que hi vaig anar, em sembla que hi vaig anar un divendres a les 10 del vespre i m'ho vaig passar teta i no em vaig a dormir, no?
Però sense poder... més, no?
Exacte, no és una pel·lícula que recordi. Ei, i per què és notícia, això? Perquè també li està costant una milionada aquesta pel·lícula, no? S'està parlant d'uns 400 milions d'euros, de dòlars...
Verge santa.
...que ha de costar aquesta pel·lícula. Per tant, si amb números ràpids, la pel·lícula hi hauria de recol·lectar, no? De reunir aquests 400 milions quan arribi al cine. I després, ja si sumes el màrqueting, que normalment pot pujar uns 100 milions, 150 milions...
Tant?
Sí. Sí, sí. Jo tampoc sé d'on te surten, però... Tampoc hi entenc d'aquestes coses, no?, de màrqueting. Però sí, li desitgem sort. Jo segurament l'aniré a veure I a veure com acaba, perquè en principi també té el reclam de que és l'última pel·lícula de la saga.
Es jubila ja, el Tom Cruise.
Jo tampoc m'ho crec, això. No m'ho crec, vull dir...
Jo tampoc, després de la darrera, de les 7,
exacte,
que va fer de tot i més.
Exacte, vull dir, una vuitena i una novena encara hi cap, no?
I tant.
I després també, com que té Top Gun 3 també per allà, doncs sempre som fans de Tom Cruise i de que vulgui portar gran espectacle al cinema.
Hi ha data per aquesta Missió Impossible 8?
Si no m'equivoco, inicis de l'any que ve. Inicis de l'any que ve o primavera de l'any que ve. Estem allà, s'està acabant de gravar, a veure què en surt, a veure amb quina pirueta nova.
No sé si es convertirà en saga o no, però podria ser, també saps coses de Puñales por la Espalda.
Sí, Puñales por la Espalda és... bueno, de fet, crec que ja a partir de la tercera ja la podem considerar quasi saga, no? És una pel·lícula amb Daniel Craig, que fa de detectiu, no? I cada pel·lícula...
Benoit, no? Es diu el protagonista.
Sí, el Benoit Leblanc. Doncs això, que cada pel·lícula és una història diferent, són pel·lícules molt disfrutables. La primera, em sembla, que va sortir cap a l'any 2019, la segona va sortir l'any 2021, si no m'equivoco, a Netflix directament, perquè Netflix també va pagar una milionada per tenir les històries d'aquest detectiu. I ara, doncs, ens ve amb un altre cas... que és interessant, perquè és notícia, perquè el director Ryan Johnson, que també escriu el guió, d'altra vegada, mini punto per Ryan Johnson, doncs sempre, no sé com s'ho fa, aconsegueix reunir un grapat d'artistes, que és impressionant. Vull dir, la primera pel·lícula teníem a Jamie Lee Curtis, teníem a l'Anna de Armas, a part del Daniel Craig, teníem el Capitán América... molts artistes, no? Ara no me'n recordo més. A la segona també en teníem l'Edward Norton, teníem algú més, i aquí, doncs, també ha tornat a passar, no? Comencem per Glenn Close.
Què dius ara? Sí? Surt Close. A la tercera?
Sí, no sé, deu ser un director que deu caure molt bé, tot i que li va caure Puñales per tot arreu, no? Quan va dirigir Star Wars 8, també en soc ferm defensor, però, coses a part... doncs també, no? Tenim a la Glenn Close, tenim el Josh Brolin, que també ara està amb les pel·lícules de Marvel, tenim el Jeremy Renner, que també, no? Actor d'acció que també està a Marvel. Tenim l'Andrew Scott, que és el Moriarty de la versió nova del Sherlock Holmes.
D'acord.
La Mila Kunis, no?
Ah, que bé.
De Cisne Negro, no? La coneixem. Per tant, una altra vegada tenim molts personatges i segurament la història serà molt interessant. S'ha de dir, a veure com es diu, si tinc el nom per aquí. No tinc el nom
ja
per aquí.
Ja circula com un teaser o un tràiler, no?
Sí, on tenim el nom de la pel·lícula.
I la
no?
data d'estrena i poca cosa
exacte,
més.
Exacte, que l'estem esperant pel, em sembla que el desembre de l'any que ve.
2025.
Exacte. Ja li va funcionar molt bé Puñales por la Espalda 2 aquesta data, no? Que també va sortir, com dèiem abans, directe a Netflix. Pues aquesta segurament seguirà el mateix patró.
T'haig de confessar que la primera em va encantar, la segona no tant.
La segona és un bluff, no? Perquè la primera és tremenda, vull dir, m'ho vaig passar molt bé mirant-la i estava tot molt ben entrenada. La segona sí que hi ha una mica de... no sé, no acaba d'arrencar per mi, no? I té una estructura també molt marcada, no? Amb dos parts diferents, per dir d'una manera, que canvia el punt de vista. Llavors, no sé si això li juga a favor o no, no? Perquè jo crec que un dels reclams és Daniel Craig actuant de la manera que ho fa, perquè és molt divertit. I crec que bueno, la segona part de Puñales por la Espalda 2, no? Com que ell no deixa de ser el protagonista una estona, és on jo crec que afluixeix la pel·lícula, però tot i així és disfrutable, no? És,
sí, 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 i tant.
Són dues hores que em sembla que... I surt Hugh Grant, que també és un...
Sempre és un punt
a favor. Com a parella de Daniel Craig, que això va ser divertidíssim.
Imbatible. Si les voleu recuperar mentre no s'estrena la tercera, estan a Netflix, que té els
correcte.
Drets. I ara sí, anem per la cartellera, per les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quina arrenquem?
Amb Hitman.
No, no, no me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. me di cuenta de que no todo el mundo se imaginaba al mismo asesino. Cada operación encubierta era una representación. Esto va en serio.
Haré lo que usted me pida.
Cada detención era como una ovación en pie.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado.
Eso suena muy bien.
Hasta que las cosas, bueno, se complicaron.
Madison. Se esperan fuertes turbulencias. Prepárese para el impacto. ¿Te doy miedo?
No.
¿Recordáis a la chica que quería matar a su marido y a la que soltamos?
No, la soltó él.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado?
Creo que te estás volviendo descuidado. ¿Ella cree que eres Gary?
Hitman, asesino por casualidad. ¿Qué ens expliques?
Aquesta pel·lícula és, va d'un professor, Gary Johnson, és basada, si més no, més o menys, en una història real, no? És aquest professor Gary Johnson que, d'alguna manera, es va veure involucrat amb les escoltes aquestes que fan a l'FBI. I llavors el que es dedicava doncs, era que atrapar els criminals, no? Quan confessaven mitjançant algun engany, alguna trampeta, doncs ell escoltava aquestes confessions i llavors això ho passava a l'FBI. Hi ha un moment, no? Això ho explica la pel·lícula, que durant una d'aquestes persones que ha de fer una d'aquestes trampetes perquè el criminal doncs, confessi, falla. Llavors ell li diuen, escolta, ja que ho has fet tu tantes vegades o has sentit tantes converses d'aquestes, per què no ho fas tu?
Posa-t'hi.
I llavors és quan es fa, no?, assassino por sorpresa, que ell sempre el que acaba fent és interpretant un assassí d'encàrrec, i llavors quan va amb la persona que contracta l'assassí, no?, doncs és quan ell aconsegueix que empresonin aquesta persona.
Aconsegueix la confessió, no?
Correcte.
S'enregistra i a la garjola.
Què passa? Gir romàntic, quan apareix una noia que li demana que mati el seu marit perquè la maltracta. Llavors, aquí el nostre protagonista, interpretat per Glenn Powell, doncs s'enamora d'aquesta noia i comença, no, a divergir aquest cantó lluminós o aquest cantó fosc, doncs comença a saltar la comba amb aquesta línia i és aquí, no? A partir d'aquí se'ns desgrana la història. Com deia abans, l'actor és Glenn Powell. Aquest noi ara ha sorgit perquè l'any passat ens va regalar una comèdia romàntica amb Sydney Sweeney, que és aquesta actriu que també ara està molt de moda, i van fer aquesta comèdia romàntica que els va sortir molt bé, direm, de taquilla i de públic. I llavors la noia és Adrià Arjona, no sé exactament com es pronuncia.
No et puc ajudar perquè també m'ha sorprès, no sé com dir-li.
I bé, no? També fan una parella de, també els dos molt guapos, interpretativament diuen que ells dos se surten, i llavors que és una pel·lícula molt interessant. Què podem pensar, no? Em direu, ostres, pel·lícula romàntica, poder una mica típica, però és que darrere, no? Tenim a Richard Linklater. Richard Linklater és normalment director i guionista també de les seves pel·lícules, una altra vegada, mini punt per ell, i va fer una de les pel·lícules que per mi és de la meva infància, que és School of Rock, que és Jack Black fent de professor de música, i també té la trilogia del Before Sunset, no? Aquesta de la història romàntica que es fa durant, no sé si 3 dècades o alguna cosa així, i llavors és un director que ha tocat tots els pals, perquè l'última pel·lícula que ens va arribar d'ell és d'animació, i que té una forma d'escriure i una forma de rodar molt interessant, no? On el que fa és la importància de la història i dels actors i de les actrius interpretant. També fa anys ens va guanyar l'Oscar per Boyhood, aquella pel·lícula que també va rodar durant, no sé si eren 15 anys, del pas a la infantesa d'un nen cap a l'adolescència i cap a l'edat adulta. Així que és una pel·lícula que pot ser molt interessant i molt també una mica fresca, no? Ara que venen temps calorosos, doncs, per anar a passar una bona estona al cinema i estar fresquets i veure una pel·lícula que crec que riurem, doncs crec que és una molt bona opció.
Diu, spin-off d'aquest Hitman, simpàtic gaspatxo, ara que ve el bon temps, de comèdia romàntica i thriller noir, que demostra que Glenn Powell és una estrella que apunta maneres. Un carmelet per Glenn Powell, també destaquen que pot interpretar diferents personatges, aquests diferents assassins o sou o mercenaris. I tot i que la pel·li no és perfecta, diuen que és simpàtica i entretinguda. Jo li trobo certa connexió amb el personatge de Breaking Bad. La situació, no? Profe, que es passa al cantó fosc.
Al cantó fosc, sí. Poder una mica més relaxada, no? Una mica més, no? Més a la comèdia. Breaking Bad era molt dura. Però sí, jo em té, aquesta pel·lícula. I crec s'estrenarà a Netflix d'aquí poc, però sempre recomanem anar al cine, no?
Sempre. Tenim altres històries.
Amb Los Vigilantes.
Voy a salir esta noche. No la palmes.
No la palmes. No la palmes.
¿Creía que no hablabas? No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando. ¿Y el coche? Tienes 5 segundos antes de que se cierre la puerta. 5, 4, 3, 2. ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar.
No és terror. És suspens, intriga, amb aquest
Exacte.
Punt...
No poder...
De por, sí.
Enmarcat amb el que està de moda amb terror psicològic, no? Que és més l'atmosfera, no? Que més que una persona que et surti amb un ganivet i et faci un susto, no? Què explica la història? És la història de Mina, és una noia jove que per algun motiu es queda, té un accident i es queda atrapada en un bosc. Llavors, en aquest bosc passa alguna cosa estranya i, mentre s'escapa d'aquesta cosa estranya, troba una mena de cubicle, barra casa, no sé com definir-ho, i es queda tancada allà amb, no sé si 4 o 5 persones més estranyes, i de tant en tant van apareixent uns éssers també curiosos, no?, monstruosos, i la idea és descobrir perquè hi ha 5 persones allà tancades, qui són aquests éssers, i això.
Juga amb el títol, no? The Watchers, els que observen, que són Exacte. Aquests éssers, i ells que són els observats.
Exacte, i de la mateixa manera jo crec que el joc també et gira, no? I ells també acaben observant aquests éssers. Què és l'interessant d'aquí? Aquí tenim una directora, no direm, podem dir debutant en el llargmetratge, que és Ishana Shyamalan.
Com el cognom.
Clar, el cognom ens crida l'atenció. Per cert, també escriu el guió ella. Per tant,
Punt
per ella. Clar, qui és aquesta noia? Aquesta noia és la filla del director M. Night Shyamalan, director del Sexto Sentido, Señales, El Bosque...
Un veterà del terror.
Sí, exacte, aquest terror psicològic que sempre hi ha aquell gir final i crec que les seves pel·lícules són molt entretingudes, a part que té un estil molt marcat, no?, per aquest gir final que sempre hi ha i que ja t'esperes, o sigui, no t'esperes quin gir és, però ja esperes que hi hagi un gir, no? Ella, la filla d'aquest director, Ishana, sí que li va dirigir uns capítols d'una sèrie que va crear el seu pare, però, com dèiem abans, sí que debuta en el llargmetratge. No sé amb què ens sorprendrà. Jo crec que poder seguirà una mica els passos del seu pare, però amb el seu estil, no? Amb el seu estil marcat. Al final és també una noia jove, vulguis o no, no? Que sigui noia també li donarà un punt o li donarà
un gir, no?
Un gir. Ell sí que s'ha recuperat, però va estar molt de temps perdut perquè els grans estudis li posaven molts bitllets a les mans i es va oblidar del seu estil. Ara sembla que ha tornat i ella, de moment, no està atacada, no?, pels grans estudis. Així que crec que, si més no, una pel·lícula interessant i que pels amants i del terror i de, o d'aquest suspens de mal rotllo, però que tampoc hi ha sustos, jo crec que també podrà ser una opció molt, molt interessant.
És The Watchers i compta amb Dakota Fanning. I tenim una altra història que ens farà riure.
Bad Boys, Ride or Die.
Vamos, Mike, levanta el pie.
Llegamos tarde.
Mi estómago, Mike, necesito una tónica.
Pídete una tónica y nada más.
¿Los perritos están calientes?
Llevan ahí desde ayer.
Deme uno y añádale salsa al hijo puta.
Abre la caja. ¡No te muevas!
¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus?
¡No son míos, Mike!
¡Sí que lo son!
¡Cállate, cabrón!
Marcus, sube al coche.
¡Me está apuntando a la cabeza!
¿Quieres vértelas con él o conmigo?
Lo siento, señor, pero tengo que irme. ¡No! Llame a la policía.
¿Ustedes no son polis?
Reggie, ¿te has comido mis chuches?
No, señor.
Te has comido mis chuches, ¿verdad? Tienes que buscar trabajo.
Yo soy marine, señor.
¿Y no te vas de maniobras?
Papá, mira.
Torna el legendari duet format per Will Smith i Martin Lawrence.
S'ha de legendari perquè és, això també ja és una saga. Em sembla que en castellà està traduït com a Dos policies rebeldes i la primera va sortir al finals dels anys 90. Vale, llavors portem 4 pel·lícules i aquí és doncs una altra entrega d'aquest duet policial graciós. Recordem, les dues primeres pel·lis les va dirigir Michael Bay, per tant són unes pel·lis molt boges, una mica amb humor, direm, que ara poder no estaria del tot admès, abans es passava més, ara l'humor d'ara no és blanc, per dir-ho d'alguna manera, i aquí exerceix com a productor. I al final, doncs, com dèiem, no? Una altra història d'aquests dos policies. Esperem carisma d'aquí. Carisma, no? I situacions divertides i situacions molt boges. La tercera era molt justeta, la pel·lícula. No sé què hauran fet.
Doncs repeteixen els dos directors, no?
Per això us ho deia. Al final, aquestes pel·lícules sempre tenen el seu públic i per passar una estona entretinguda està bé.
Clar, recordem que Will Smith la va liar a la cerimònia dels Oscars de l'any 2022, que li va donar una bufetada a l'humorista Chris Rock perquè va fer una broma sobre la seva dona que no li va agradar. Està castigat sense poder anar als Oscars durant 10 anys, va passar un temps d'ostracisme. Ara, aquesta pel·li potser seria la manera de redimir-se i oblidar tot allò.
Sí, no m'hi vull ficar gaire, no? Però jo crec que hi ha gent que fa coses més dolentes. Evidentment, no justifico la violència, però perquè, a més, aquesta setmana hem tingut el cas, no?, que algú va pagar un humorista, també, i això n'estic molt en contra. Però, bueno, crec que, al final, una bufetada tampoc és tant. Jo crec que és més pecat que guanyés l'Oscar pel paper aquest que va fer el pare de les germanes William quan tenia molts millors papers. Això és més pecat per mi.
Bé, en tot cas, veurem si manté aquell imant que tenia Will Smith amb la taquilla i recullen molts diners. El que sí que trobareu és acció explosiva, humor irreverent, com a tota aquesta franquícia dels detectius de Miami. Freddy, gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
A gaudir del cine, adéu-siau.
Adéu.